Què tal? Molt bon dia. Avui ja és dimecres 24 d'octubre, ara passen 6 minuts de les 11 del matí. Obrim la Conca al Dia.
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
La Conca al Dia, l'actualitat i les entrevistes de la teva comarca.
Benvinguts en una nova jornada de ràdio a l'Espluga FM Ràdio, la Conca al Dia, en directe des de l'estudi de l'emissora a l'antic hospital al carrer Torre Jordi. Comencem aquest programa que repassarà fins les 12 del migdia l'actualitat de la Conca de Barberà, també escoltant les veus d'aquesta jornada. Ens escolteu a través del 107.4, també a esplugafmradio.cat en directe o bé a la carta, tant fa. Benvinguts en aquesta nova jornada i gràcies ja d'entrada per acompanyar-nos i confiar en la teva ràdio local. El que farem avui és, com sempre, conèixer tot el que passa a la comarca. Avui ja mirant doncs, alguns dels actes que s'han de celebrar aquests dies a la nostra comarca, però també amb la mirada posada en les notícies d'aquesta jornada. Per tant, amb tot això, fins les 12, aquí a la Conca al Dia, a l'Espluga FM Ràdio. És una aposta de l'emissora en coproducció amb la xarxa de comunicació local. Comencem!
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Com així indiquem, tindrem actualitat també entrevistes en la jornada d'avui. Escoltarem algunes de les veus de persones que organitzen actes i que, per tant, centren també la mirada del programa d'avui. En tot cas, en aquesta edició també hi tindrem música. Fins les 12 del migdia mirem la Conca de Barberà. Ho fem amb una mirada pròxima per saber què passa i explicar-vos-ho puntualment al punt de les 11 del matí. Amb això comencem, com sempre, encetant el bloc informatiu. Abans, però, hem de conèixer els titulars d'aquesta jornada.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
L'editorial La Mosca promou al Museu de la Vida Rural la primera jornada musical per a docents del territori. Serà aquest dissabte i avui n'explicarem tots els detalls. D'altra banda, comença la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol municipal de l'Espluga de Francolí i en paral·lel també l'asfaltatge d'alguns dels carrers que s'han arranjat darrerament al municipi. I a Montblanc, la Festa Llibre arriba aquest cap de setmana als 10 anys i ho farà amb un programa farcit d'activitats. És la proposta de l'associació literària Les Carrells. I a més, aquest dijous, a l'Espluga de Francolí, en concret a l'alberg Jaume I de l'Espluga, celebra l'acte commemoratiu del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals. Avui n'explicarem alguns dels detalls d'aquesta jornada històrica que celebrarà en el municipi. I a més, setmana de projectes participatius a l'Espluga de Francolí. En farem balanç d'aquests primers dies de participació. Menys d'una setmana porta en marxa aquesta convocatòria del 2018. Darrers dies, però, per presentar els projectes candidats a guanyar en aquests pressupostos. I avui n'escoltarem declaracions del regidor de comunicació de l'Espluga, Jordi Torre, i l'actualització d'aquesta convocatòria. De moment, ja 7 propostes registrades. I aquest dijous hi haurà ple municipal a l'Espluga de Francolí. També explicarem l'ordre del dia d'aquesta nova convocatòria. I el cap de setmana arriba el Rally Catalunya Costa Daurada. En explicarem també l'abast que tindrà a la Conca de Barberà. Són titulars d'aquesta jornada avui, dimecres 24 d'octubre. Amb això comencem.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
We'll be right back. I ara el temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, arrenquem aquesta jornada amb temperatures un pèl baixes, especialment cap a la zona del Priorat, Conca de Barberà, i no tant cap a punts costaners, on les temperatures s'estan movent entre els 14 i 15 graus. En general, avui s'espera bon temps, ha de fer sol, i amb aquestes temperatures màximes que podran pujar fins als 22 o 23 graus, i de cara a la tarda mantindrem un ambient agradable. El sol ha de ser el protagonista del dia, igual que també ho serà de cara a demà, per tant, encara ens esperen dos dies d'estabilitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Dos dies amb aquestes temperatures més o menys suaus, però n'haurem de seguir parlant i estarem al cas amb aquesta connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya, perquè de cara al cap de setmana sí que aquesta baixada de les temperatures serà considerable. Dimecres 24 d'octubre, 12 minuts de les 11, tanquem l'espai de la previsió meteorològica i entrem ja a destacar les notícies de la jornada d'avui. I ho dèiem en titulars, aquesta és la notícia que avui obre l'informatiu diari. El Museu de la Vida Rural serà aquest dissabte l'escenari de la primera jornada musical. Es tracta d'una cita que promou l'editorial Espluguina La Musca amb l'objectiu d'aglutinar els docents de música del territori i treballar amb ells algunes de les darreres publicacions de l'editorial. Una iniciativa que també podrà projectar una mirada musical del museu. L'editorial trobava a faltar a la zona un punt de trobada de mestres de música i van decidir promoure'l al municipi. Això ho ha explicat un dels membres d'aquesta editorial, Josep Maria Vidal, en declaracions a l'Espluga FM Ràdio. Així explicava l'objectiu, de fet, d'aquesta iniciativa, que explica alhora els orígens de la primera edició de la jornada musical aquest cap de setmana al Museu de la Vida Rural. L'escoltem.
Va sorgir primer perquè veiem que, doncs, que des de la Musca havíem, bueno, teníem diferents projectes musicals, no? Per una banda, i per l'altra veiem que hi havia com una necessitat de que al Camp de Tarragona o a la Conca de Barberà, que és un espai de trobada dels docents en música, com hi ha altres llocs, no? Llinars del Vallès n'hi ha, a Granollers també n'hi ha, cap a Girona també, i veiem que aquí potser, doncs, per què no, no? Un espai d'aquestes característiques. I com que el museu sempre dona suport a aquest tipus d'iniciatives i s'implica fins al fons, doncs vam creure oportú anar, diguem, acompanyats d'ells, no? I així va ser, vam tenir les portes obertes. De fet, de la proposta inicial, doncs, n'ha sortit una proposta millorada. I bé, en això estem, no? Ja a les portes d'aquesta jornada, que serà aquest dissabte. Mm-hmm.
Així ho explicava Josep Maria Vidal. La jornada musical servirà per donar a conèixer entre els docents les tres darreres publicacions de l'editorial i també per fer així aquest punt de trobada. Començarà a 9:45 del matí amb les acreditacions. A 10:15 del matí començarà ja el primer taller pràctic. De fet, se'n faran dos al voltant de les publicacions de l'editorial La Musca, però també hi haurà un acte obert al públic. Així ho explicava Josep Maria Vidal.
Doncs el que hem preparat han sigut un parell de tallers adreçats per mestres de música, d'acord? I que són pràctics, no? Treballarem dos projectes concrets de música que vindran els seus responsables, els seus autors a explicar-nos-ho, i seran tallers pràctics, no? per als mestres, per als docents de música. Després el que farem serà un acte obert a tothom, que serà una presentació del llibre Un sac d'endevinalles, de la Rosabel Bofarull, de Valls. Després, a continuació, farem un dinar amb els assistents dels tallers, mm-hmm. amb els formadors i amb membres de la Musca i del museu per intercanviar, diguem, comentaris, opinions, no? I fer bullir una mica l'olla. I a la tarda farem una prova pilot d'una visita musical que ens ha encarregat el Museu de la Vida Rural i que basarà principalment en el tema dels oficis, no? La tradició oral, la cançó, diguem, de treball i com es va explicant a través de l'espai del museu, no? De la planta on hi ha els oficis.
Doncs, com explicava Josep Maria Vidal, aquests dos primers tallers, La teva cançó amb Joan Obradors i Mònica Sardans i també la Núria Mauricio, i l'altra, La xilofonada poètica amb Rosabel Bofarull. L'acte obert al públic a 1:15 del migdia amb aquesta presentació del llibre Un sac d'endivinalles, que es donarà a conèixer així amb música i il·lustracions en directe amb Rosabel Bofarull, amb l'acordió, Marta Amigó i Uri Mas amb la veu i Berta Artigal amb les il·lustracions. Al migdia hi haurà un dinar per tots els assistents de la jornada amb la intenció de generar un espai d'intercanvi de sensacions. Els impulsors d'aquesta jornada musical, l'editorial La Musca, van acudir al Museu de la Vida Rural com a centre cultural on projectar aquesta proposta i en van sortir amb una idea més completa. Així n'ha parlat la directora del Museu de la Vida Rural, Gemma Carbó.
Bé, perquè el llenguatge musical ens sembla un dels llenguatges més suggerents amb el qual també es pot treballar tot el que volem explicar en el museu. I sovint hi pensem poc, amb la música i amb aquesta possibilitat. I quan ens van venir a veure la gent de La Musca, que a més sabem que són molt bons professionals i que treballen molt bé, i que van veure que compartíem amb aquest objectiu de treballar amb el professorat de música, doncs, aquesta centralitat d'aquest llenguatge, van dir, home, doncs fem alguna cosa conjunta, no?, en la que aquest espai de trobada dels mestres de música ens serveixi tant per presentar propostes que vosaltres ja teniu, com per què no, inventar noves maneres d'acostar-nos al museu.
Així, la iniciativa doncs, ha fet veure els responsables del museu que els sons i la música són part també de la museografia del Museu de la Vida Rural i la jornada comptarà amb una visita al museu en clau musical. S'espera que hi participin una vintena de professors i professores. A més, també la jornada coincidirà amb la presència al museu de l'Associació de Museòlegs de Catalunya per veure l'exposició de Dasbol quan la natura es revela, però també aprofitaran l'ocasió per participar en aquesta primera visita musical. De tot plegat d'aquesta mirada musical també en parlava Gemma Carbó. Així explicava aquesta visita i doncs, els projectes que poden néixer a partir d'aquesta jornada musical.
Quan parles amb ells, que són molt sensibles a aquest tema, comences a entendre doncs, que tots aquests sons, totes aquestes músiques que acompanyaven el que estava passant en el camp i que encara avui l'acompanyen, podrien tenir una presència molt més important, no?, en l'espai museogràfic del que han tingut fins ara. I la veritat és que esperem que a partir d'aquí sorgeixin molts invents relacionant doncs, aquestes dues mirades, no?, la perspectiva més musical amb la perspectiva més museogràfica o expositiva, i a veure com les podem combinar.
Primera jornada musical al Museu de la Vida Rural que promou l'editorial La Musca aquest dissabte. Avui n'explicàvem aquests detalls també, ho expliquem en format audiovisual a esplugafmradio.cat, però continuem amb altres titulars de la jornada. Força moviment en terreny d'infraestructures a l'Espluga de Francolí. De fet, han circulat les imatges del camp municipal de l'Espluga de futbol perquè doncs, des d'ahir ja s'ha pogut veure aquest terreny de joc que comença a tenyir-se de verd amb la instal·lació de la gespa artificial. Sembla doncs, que el camp de futbol renovat comença a ser ja una realitat des de l'àmbit esportiu, des dels doncs, usuaris de la Unió Esportiva a l'Espluga compten els dies que falten per poder-lo estrenar amb la temporada, això sí, del futbol ja començada, però aquesta setmana s'ha pogut veure l'inici de la instal·lació de la gespa artificial. Això no vol dir doncs, que l'estrena d'aquest camp de futbol sigui immediata perquè haurem d'esperar encara doncs, uns 15 dies que aquesta gespa acabi d'adequar-se en el nou terreny de joc. Però és veritat que aquesta jornada de dimarts ha estat doncs, marcada per l'inici de la instal·lació de la gespa artificial. Això després doncs, de les darreres setmanes en què ja es va asfaltar el terreny de joc després de la compactació del camp de futbol. i doncs, a causa de la pluja tot plegat ha fet retardar encara més una miqueta doncs, aquesta instal·lació de la gespa artificial i aquest dimarts ha començat. Per tant, doncs, aquest terreny de joc que ja es pot veure tenyit de verd amb la gespa artificial. Ha estat notícia en la jornada d'ahir, amb aquestes primeres fotografies, però també ho expliquem en aquest dimecres, perquè doncs, el camp de futbol avança. Recordem que es tracta d'una actuació que doncs, ha estat llargament reivindicada per part de les entitats esportives, en aquest cas, sobretot, doncs, pel futbol Esplugui, per la Unió Esportiva l'Espluga, i que ara doncs, sembla que la seva fi ja està més propera. Un import, una inversió d'uns 513.000 euros que està efectuant la constructora de Pontevedra, Galitec Desarrollos Tecnológicos, i que doncs, en gran part es finança amb el superàvit del pressupost municipal del 2017. Un 61% doncs, es fa amb aquest superàvit. És un projecte de millora que consta d'aquesta gespa artificial, però també d'altres millores. En l'annex d'aquest projecte, doncs, l'ampliació de les grades, els paviments perimetrals, l'ampliació de la caseta de control d'aigües, el telecontrol del pou i el rec, i també el canvi de l'enllumenat a la tecnologia LED. Aquestes obres paral·leles també s'estan executant. En les pròximes setmanes doncs, també hauran de quedar enllestides. Desconeixem ara, però, la data de la possible estrena del camp de futbol i tampoc doncs, com s'inaugurarà el dia que estigui enllestit, però sí que avui podíem ampliar aquests detalls, posar un capítol més d'aquesta història del camp de futbol de l'Espluga de Francolí, gespa artificial, que ara sí, doncs, ja ha arribat. Bé, i també avancen les obres de millora de 7 carrers del municipi de l'Espluga de Francolí, que s'estan executant en els darrers mesos, que es fa en part del superàvit del 2016 i que ha de canviar doncs, la imatge d'aquests carrers, en concret del Còrdoba, Sortetes, Mossèn Sindo, Verdaguer, Tarragona i Àngel Guimarà, tots ells adjacents a Lluís Carulla, també al carrer Clos de Callau i carrer Milmanda. Aquesta actuació, que ha consistit en renovar les canonades d'aigua, i ara doncs, ja comença amb l'asfaltatge. Aquesta pavimentació que canvia i, per tant, ara serà d'asfalt. S'han renovat les actuals voreres i des d'aquesta jornada d'avui doncs, ha començat l'asfaltatge de tots aquests carrers. Es tracta d'una actuació d'uns 325.000 euros que no han tingut contribucions especials pels veïns. Això sí, el termini d'execució doncs, es va avançar que seria d'uns 8 mesos. De fet, doncs, ja portem uns mesos d'aquestes obres. Ara ja entren en la seva fase final. En alguns punts doncs, van causar molèsties i queixes per part d'alguns veïns. Ho sentíem en el ple, en un dels plens municipals veïns als carrers, com per exemple Milmanda, doncs, que es queixaven d'aquestes obres doncs, per les complicacions en la vida quotidiana, per les tasques d'execució d'aquest projecte en els carrers. Ara doncs entra ja en la fase final amb l'asfaltatge d'aquests carrers. En total són 7 carrers de l'Espluga de Francolí.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
I abans d'arribar a dos quarts, més notícies, perquè aquest dijous l'Espluga de Francolí, en concret l'alberg Jaume I, acull l'acte commemoratiu del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals. Serà aquest dijous a partir de les 11, de dos quarts de 12 del matí, acte oficial amb els parlaments a les 12 del migdia, que ara tot seguit doncs, així us expliquem. Les brigades internacionals que van combatre a la Guerra Civil amb el bàndol republicà tornaran a ser homenatjades a l'Alberg Jaume I de l'Espluga aquest dijous, 80 anys després del simbòlic comiat que va acollir la plaça de l'actual alberg. La Direcció General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia ha organitzat per aquest dijous, 25 d'octubre, la commemoració del 80è aniversari del comiat d'uns 2.000 brigadistes a l'Espluga de Francolí, un acte que comptarà amb la presència de la consellera de Justícia, Esther Capella. Es celebrarà en el marc dels actes i memorials que s'estan celebrant arreu del país coincidint amb aquesta efemèride i la data exacta, doncs, a l'Espluga de Francolí aquest dijous es farà aquest acte. Començarà a 11:15 del matí. En primer lloc es descobrirà un plafó explicatiu del fet històric que va acollir l'alberg Jaume I. La commemoració de l'acte de traspàs de les banderes i armes de les brigades internacionals al govern republicà serà a les 12 del migdia, quan es farà aquest acte d'homenatge i record amb la interpretació de peces musicals a càrrec de l'Orquestra Simfònica, Treu-li la pols al teu instrument de l'Espluga, i també diversos parlaments, que ara us expliquem. El primer en intervenir-hi serà l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, també el director general de l'Agència Catalana de Joventut, Francesc Poc, el president de l'Associació Italiana Combatenti Volontari Antifascisti di Espanya, Italo Poma, el secretari de Milical de les Brigades Internacionals, Eduard Amoró, i la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella. Des de fa mesos, una exposició de 14 plafons al camp d'aprenentatge dels monestirs cistercencs en el mateix alberg ja recull aquest episodi a partir de les fotografies d'arxiu històriques que van ser, doncs, emblemàtiques en aquest punt de l'alberg. Llavors, recordin que va ser, doncs, hospital militar en aquesta guerra civil. El paper de les masies, doncs, va ser també actiu. L'actual edifici de l'alberg Jaume I va ser llavors l'hospital militar per als soldats malalts o que havien resultat ferits en aquest context. Doncs, el 25 d'octubre del 1938 s'hi va celebrar el comiat dels brigadistes internacionals que ja havien estat retirats del Front de l'Ebre. Abans que marxessin, la plana major del govern de la República i de l'Exèrcit Popular els va dedicar un emotiu comiat a la plaça de l'edifici, plena de gom a gom, com recullen algunes de les estampes més icòniques de la Guerra Civil. Ara, doncs, aquest dijous es tornarà a recordar el paper de les masies en aquest capítol de la Guerra Civil Espanyola i també, doncs, el comiat de les brigades internacionals. Hi serem i ho explicarem aquí a l'Espluga FM Ràdio. Arribem ja a 11:45 del matí, avui dimecres 24 d'octubre.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Cada dia t'expliquem tot el que passa al teu voltant.
No ens aturem, anem ara a buscar la notícia a Montblanc, perquè aquest cap de setmana l'Associació Literària Les Garrigues de Montblanc celebra la 10a edició de la Festa Llibre i ho fa amb un programa farcit d'actes per celebrar aquest aniversari. Del 25 al 30 d'octubre, aquesta 10a edició de la Festa Llibre, i així, doncs, aquest festival dedicat als llibres i a la literatura enguany amb més propostes. Arrencaran el dijous 25 d'octubre amb el pregó inaugural de la Festa Llibre 2018 a càrrec de l'escriptora Roser Guasch amb el tema Per què llegir? Per què escriure? També hi participaran els joves Marta Dalmau, Estela Riber, Maruller i Blanca Pagès, que es faran la mateixa pregunta. L'acte es celebrarà a les 8 del vespre a la sala d'actes del Museu Comarcal de la Conca. Els actes continuaran divendres amb la lectura pública de fragments dels treballs guanyadors del concurs literari de tardor. Es farà a la residència Llar Conca de Barberà. A continuació, a les 7, es presentarà el col·legi d'il·lustracions dels 10 anys de la Festa Llibre al Museu Comarcal. També s'agrairà així la col·laboració de les il·lustracions, volíem dir, que al llarg d'aquests anys s'han elaborat. Per tant, un homenatge als dissenyadors i dissenyadores il·lustradors d'aquests cartells de la festa. En el mateix acte hi haurà una obra de teatre a càrrec dels alumnes de l'Institut Martí Lomà de Montblanc, dirigida per la professora espluguina Elisenda Rosell. A més, el dissabte a la font de la plaça Major es farà un clàssic de la festa lliure. En aquesta edició, les carrits de lectura. Es faran lectures i rapsòdies amb joves dels alumnes de centres educatius de la comarca, acompanyats de música dels alumnes de l'Escola de Música Josep Portell Rovira de Montblanc. Diumenge 28, d'altra banda, també es farà el tradicional intercanvi i venda de punts de llibre, que també arriba a la desena edició. Es farà de 10 a 1 del migdia a la biblioteca. A continuació, hi haurà el vermut literari al bar El Cortijo. També a la biblioteca, però dilluns 29 ja, a les 7 de la tarda, es farà una sardana i literatura. Aquesta proposta conirà doncs aquestes dos components, aprofitant que enguany Montblanc és capital catalana de la sardana. Els actes acabaran dimarts 30 d'octubre amb l'acte de reconeixement a l'actual consellera de Cultura, Laura Borràs, que en moltes ocasions va participar en aquesta festa lliure quan ostentava el càrrec de directora de la Institució de les Lletres Catalanes. També es farà un reconeixement al director dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona, Jordi Agràs.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Bé, tornem a l'Espluga de Francolí a repassar l'actualitat local, en aquest cas política municipal, perquè aquest dijous es celebra el ple municipal corresponent al mes d'octubre. Serà a les 10 del vespre, com és habitual, a la sala polivalent de l'antic hospital. Aquesta vegada, doncs, amb el següent ordre del dia. En primer lloc, l'aprovació de l'esborrany de l'acte 9-2018, celebrada pel ple municipal el 27 de setembre del 2018. En segon lloc, es donarà compte dels decrets dictats per l'alcaldia del 80-96 del 2018 als efectes del seu coneixement. El tercer punt és l'aprovació de la segona certificació i factura de les obres de millora al camp de futbol municipal. El quart, l'aprovació de la modificació del pressupost 4-2018. El cinquè punt, la modificació, en aquest cas aprovació de la modificació de la plantilla de personal. Sisè punt, l'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2019. El setè punt és la moció que ahir explicàvem sol·licitant la gratuïtat de l'autopista AP2 entre Lleida i Montblanc, que presenta el grup municipal de Convergència i Unió. Ho explicàvem en la jornada d'ahir. Jordi Torre, portaveu del grup municipal, assegurava que després d'aquesta entrada en vigor del desviament dels camions per la Nacional 240, ara passant doncs està obligada la circulació per l'autopista AP2, doncs des del consistori, en aquest cas des del grup de Convergència i Unió, es volia presentar aquesta moció demanant la gratuïtat pels vehicles pesants, però també bonificacions pels veïns de la Nacional 240, els vehicles lleugers que puguin doncs desplaçar-se utilitzant l'AP2 entre Lleida i Montblanc, com una mesura més per congestionar el trànsit per la Nacional i així doncs oferir una xarxa de transport més efectiva i doncs adequada. Aquest serà el setè punt de la moció per la gratuïtat de l'autopista AP2 entre Lleida i Montblanc. El vuitè punt, informes de presidència i regidories, i com és habitual, acabarà amb els precs i preguntes per part dels regidors i regidores del consistori, però també pel públic que hi assisteixi. Serà una nova sessió del ple municipal, la d'octubre, la podreu escoltar en directe a esplugafmradio.cat, també al 107.4 i l'endemà, divendres, la corresponent cobertura informativa a esplugafmradio.cat i en aquest espai a la Conca al Dia, l'informatiu diari de l'Espluga FM Ràdio, política municipal que nosaltres també compartim i vivim aquí a la teva ràdio local. I no abandonem aquesta línia, continuem amb política local a l'Espluga de Francolí, perquè recordin que està oberta la convocatòria dels pressupostos participatius del 2018, ara amb la fase per presentar propostes que s'allargarà fins al 29 d'octubre. Per tant, fins aquest cap de setmana, fins aquest divendres, bé, fins dilluns es poden presentar aquestes propostes, per tant, darrers dies. Fins llavors, els joves espluguins i espluguines, des dels 16 anys doncs, fins a edat indefinida, doncs, es podran presentar així, portant les seves idees i de quin haurà de sortir un projecte guanyador, o més d'un, al qual s'invertiran 20.000 euros. La tercera convocatòria incrementa així la inversió en 2.000 euros i cada persona pot fer un màxim de 3 propostes. Les idees es poden presentar, per tant, fins al 29 d'octubre a l'Ajuntament de l'Espluga o bé per correu administració@esplugadefrancolí.cat. Per presentar la iniciativa s'ha d'omplir correctament el formulari dels pressupostos participatius. Entre totes les propostes que es contemplin doncs, en aquest pressupost participatiu doncs, entraran en la fase de votacions. Això sí, han de complir les bases, per tant han de ser accions d'interès general, que siguin competència municipal, que no siguin plurianuals, que tinguin un cost de manteniment sostenible, que no suposin contractació de nou personal per l'Ajuntament, que es trobin dins de la partida d'inversions i que no estiguin incloses dins d'altres actuacions vinculades a la recepció de possibles subvencions. Des de la passada setmana, 18 d'octubre, va ser dijous passat quan va obrir aquesta nova convocatòria de pressupostos participatius amb la fase de presentació d'iniciatives i ja s'han registrat, ho deia el regidor de comunicació Jordi Torre, unes 7 propostes, doncs encara per verificar però si compleixen o no les bases, però com a mínim ja s'han registrat 7 idees en aquesta fase de presentacions que no ha acabat aquí, sinó que fins al 29 es poden presentar. Sobre això, sobre el creixement de participació en els pressupostos participatius, abans que acabin, doncs ja ho intuïa així el regidor de comunicació, Jordi Torre, l'escoltem.
Sí, si partim, per exemple, doncs de la idea que el primer any, evidentment, com que era una cosa inicial, les propostes van venir de part del mateix Ajuntament i el que es va voler fer, incís, doncs va ser en la fase de votació, no? I que vam participar doncs, prop d'un centenar de persones a la votació. El segon any, que era doncs, el cas de l'any passat, ja es va donar l'opció de que les propostes vinguessin de la ciutadania i en aquest cas doncs, van haver-hi 3 propostes. Una va quedar descartada perquè no complia els barems, però n'hi van haver 3, no? I la fase de votació doncs, també va tenir una participació similar a la de la primera edició. Aquest any doncs, hi tornem a fer incís i evidentment això doncs, a mesura que vagin passant anys es va també consolidant, no? Aquest any doncs, ara en principi encara està obert el període de presentació d'ofertes, pel que em consta crec que n'hem rebut ja 7 o 8 de propostes. Això vol dir doncs, que cada cop hi ha més interès o si més no, doncs, més marge que durant l'any la gent pugui anar pensant què pot presentar-hi amb això, no? Tot fa preveure que si incrementa el número de propostes doncs, també incrementarà el número de participació a l'hora de fer les votacions, que al final doncs, hem de pensar que no deixa de ser un procés de votació i que la gent que presenta aquelles propostes doncs, suposo jo que també intentarà buscar gent que li apoyi aquella idea o aquella proposta que han tingut.
És la tercera edició d'aquests pressupostos participatius de l'Espluga i Jordi Torré explicava l'objectiu d'aquesta iniciativa en l'Espluga de Francolí.
Bé, els pressupostos participatius és la forma... Si més no, doncs, ja no tan simbòlica perquè doncs, darrerament el que hem anat fent és incrementar-ne amb la mesura del possible doncs, el pressupost, és poder donar veu a la ciutadania de l'Espluga perquè puguin decidir, si més no en aquest projecte, en què volen destinar doncs, la inversió, no, de cara, una inversió destinada al municipi que la idea provingui doncs, en aquest cas de la ciutadania espluguina.
Així ho explicava Jordi Torres, assegura que aquests pressupostos participatius van guanyant importància, com també participació a l'Espluga de Francolí. Enguany s'ha incrementat en 2.000 els euros d'aquesta dotació econòmica. Els pressupostos participatius doncs, tenen una partida de 20.000 euros i amb això assegura Torre que la importància d'aquests pressupostos participatius va a l'alça.
Bé, entenem que pel tipus d'obres que anem efectuant al municipi, evidentment hi ha grans obres i grans infraestructures, però si nosaltres mirem doncs, les obres més de podríem dir, o d'inversions de més de petit format, doncs una mica 20.000 euros estan en la línia de les diferents obres i actuacions diverses que anem fent, no? Evidentment que, clar, com més poguéssim incrementar també aquest pressupost, doncs millor seria tenir la proposta, però a vegades també, quan a mida que incrementes la proposta o l'oferta econòmica, diríem, també a vegades per la ciutadania es fa més difícil poder arribar a fer el càlcul econòmic d'aquell pressupost. Hem de pensar que aquí primer el que fem són les propostes, llavors hi ha una valoració econòmica d'allò i a vegades, doncs, ens hem trobat ja en les dues anteriors edicions, si més no l'any passat, en què sí que hi tenia una importància més significativa la proposta ciutadana, no? Doncs que a vegades o no s'ajusta ben bé a les clàusules que hi ha en el protocol de pressupostos participatius, o bé el tema econòmic, doncs és el que a vegades, doncs, per desconeixement tampoc no se sap ben bé què val aquella inversió, no? Però el que sí que posa de manifest, doncs, una miqueta també posa les inquietuds que té la ciutadania i això permet, doncs, poder-hi fer incís.
Nova convocatòria oberta, ara fase de presentació, fins al 29 d'octubre. Tothom qui ho vulgui, majors de 16 anys, poden aportar les seves idees. A partir d'aquí, si el nombre de propostes recollides fes inviable la validació tècnica, del 30 d'octubre al 5 de novembre s'obriria una fase de deliberació per escollir-ne un màxim de 6. Pel que fa a la validació, se n'encarrega una comissió tècnica municipal tenint en compte els criteris establerts que van repassar bé amb la viabilitat econòmica i el cost econòmic. Finalment, el període de votació serà del 9 al 19 de novembre i es podrà fer de forma presencial a l'Ajuntament de l'Espluga o a l'Oficina de Turisme. El projecte guanyador dels projectes participatius d'aquest 2018 s'anunciarà el pròxim 20 de novembre. I fem un ràpid apunt sobre la carta del paisatge de la Conca de Barberà. La setmana passada en parlàvem, de fet vam dedicar l'espai de l'entrevista d'aquest programa a parlar sobre l'estat actual d'aquesta carta del paisatge. Ara es troba en una nova etapa, tallers participatius que han començat arreu de la Conca de Barberà, la setmana passada a Vimbodí i Poblet, també a Sarral, i ara podem explicar que aquest dijous arriba a Santa Coloma de Queralt, en concret a la sala de la Torre del Castell dels Comtes de Queralt, a 6:45 de la tarda. És una proposta, doncs, perquè així la ciutadania pugui opinar al voltant de les unitats de paisatge de la Conca de Barberà que es parli en aquesta carta del paisatge a partir de la diagnosi que ha efectuat l'empresa Limonium. Els tallers, doncs, de forma participativa, volen que les persones que viuen a la Conca de Barberà i que estiguin interessades, implicades en el que és la carta del paisatge, puguin donar-hi la seva opinió. El taller participatiu també arribarà a Montblanc aquest divendres a la seu del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Serà també a 6:45 de la tarda. Bé, arribem a 12:45 del matí, dimecres 24 d'octubre. Encara ens queden diversos temes per la jornada d'avui. Ara volem centrar la mirada en el ral·li Catalunya Costa Daurada, que arriba també a la Conca de Barberà. Som-hi, obrim l'espai pel motor. Drive our ships to new lands. Obrim l'espai per l'esport avui a la Conca al dia perquè volem parlar del Rally Catalunya Costa Daurada i ho fem amb el company d'esports de l'emissora, el Josep Morató. Josep, molt bon dia.
Molt bon dia, Gerard.
D'entrada, quan comença aquesta nova edició del Rally?
Doncs aquesta nova edició del Rally començarà aquest dijous. Aquest dijous començarà ja amb les primeres proves dels pilots oficials que podran fer sobre el terreny i després ja començarà el primer tram cronometrat que aquest any torna a Barcelona i també es podrà veure per la tele.
Fa unes setmanes, però, els veiem circular per aquí, per la Conca de Barberà, eren verificacions tècniques, mecàniques, totes aquestes proves que fan abans de començar. No sé si tindrem l'ocasió de tornar-los a veure ara, però, ja amb la prova competitiva.
Sí, aquí es van fer les verificacions d'aquests cotxes, cotxes que són sense segregació, són cotxes que estan posant a punt els pilots, però a partir d'ara doncs, ja comences el Rally Costa Daurada, que doncs, també tindrem l'oportunitat de veure-ho aquí a la Conca de Barberà el dissabte, aquest dissabte, quan hi haurà dos trams que passaran per aquí a la Conca de Barberà. Si et sembla, els repassem.
Sí, pels aficionats, a veure on poden col·locar-se, sempre això, vigilant de no posar-se molt a prop de la carretera, però a veure, on hauríem d'anar per poder veure passar el Rally Catalunya Costa Daurada?
Els dos trams, i també hi ha una curiositat més, comencem pel primer tram, que és el de Savallà del Comtat. Aquest començarà a les 8:24 del matí, i això, entre Savallà del Comtat, Conesa, doncs aquesta carretera, doncs els aficionats és on es poden col·locar. A Conesa també hi ha un pàrquing especial, un pàrquing habilitat, no?, per aquesta edició, perquè el públic hi pugui anar. El segon tram comença a la Conca i continua. El segon tram comença a Pontils. Allí és el tram començarà a les 9 i a partir d'allí doncs, el tram continuarà ja cap a l'Alt Camp. Però sí que també començarà. En tot cas, hi haurà dues passades pels que no es volen matinar tant. Una, 25, hi haurà la segona passada entre Savallà del Comtat i Conesa i també a les 2 a Pontils començarà doncs, aquesta aquí a la Conca de Barberà. Per aquells que no els agrada tant doncs, com corrent, però els agrada veure una ben a prop, el que poden fer és també anar a Santa Coloma de Canals. Santa Coloma de Canals hi ha un checkpoint que es diu que allí podran carregar la gasolina doncs, els diferents cotxes i allí doncs això, seran quiets durant un temps perquè doncs, no puguin o fer verificacions a fora o així. Allà els tindran retinguts durant un temps i també doncs, fica a ventina.
Clar, en aquesta edició, déu-n'hi-do, hi ha força oportunitats per veure passar el Rally per la Conca de Barberà. Altres anys doncs, ha passat potser més ràpidament i en pocs llocs. Aquesta vegada, doncs, com deies, aquests seran els punts que podrem veure a la comarca. Més informació de servei per tota aquella gent que li agradi. De moment parlem dels aficionats al motor.
Doncs sí, aquells dels aficionats el que poden fer també doncs, és l'agent rural doncs, que recomana és que doncs, això es fiquin en zones no prohibides, en zones habilitades per aquest públic perquè puguin veure doncs, aquests trams en seguretat.
I el campionat que arriba ja al seu tram final perquè és la penúltima doncs, prova del campionat doncs, del món de rally, la pròxima serà Austràlia i déu-n'hi-do aquesta classificació molt apretada, Thierry Neuville en primer lloc però a molts pocs punts de Sebastiano G i també d'Autanac, per tant, sembla que el rally doncs estarà en joc, podria, no sé si tu ho saps més bé, si es podria decidir fins i tot aquí al Rally Catalunya Costa Daurada.
Doncs sí, venim de l'any passat, que es va decidir també tot aquí a Catalunya, són unes dates doncs, on es decideix el campionat del món, i aquest any doncs, també podria ser un any que repetís, no? Doncs aquesta decisió de qui guanyarà, Thierry Neuville, doncs té molts números, però sí que Sebastiano G. Jotanac també ha estat molt apretat al seu darrere. L'any passat ho vam veure, Sebastiano G. anava de líder, però l'última passada, l'últim tram, doncs va tindre un accident, i això és el que va fer canviar doncs, el guanyador d'aquest campionat, que no descartem doncs, que pugui passar que fins a l'últim quilòmetre és important.
Pels aficionats, sembla que aquest cap de setmana no hi haurà pluja, això sí, caldrà que s'abriguin força.
Doncs sí, les temperatures doncs, es preveuen baixes, tot i així, doncs, els trams de dissabte i diumenge són en asfalt, el tram de divendres és en terra i el tram de dijous el shakedown és mixte i pel que fa a Barcelona és tot el sol.
Clar, quan acabi el ral·li, recordem-ho?
El ral·li acabarà diumenge.
Uh-huh, diumenge.
La mítica de Dues Aigües doncs acabarà allà.
Què més podem explicar? Algun detall més d'aquest ral·li que està doncs, a punt ja d'engegar els motors? Serà demà dijous, passarà per la Conca dissabte. Resumim una mica el que estàvem explicant. Classificació molt apretada, es podria decidir fins i tot aquí abans d'arribar a Austràlia. Algun detallet més?
Sí, bueno, per tots aquells que siguin molt aficionats, el que poden fer també és anar al parc de PortAventura. Allà és on estan tots els pilots, on estan tots els vehicles, on dormen allí, i allí doncs, hi ha accés lliure del migdia fins a les 9 del vespre, i pots passejar entre doncs, les escuderies per veure com canvien els pneumàtics, canvien tot tipus de especificacions més tècniques, i això sí, és entrada lliure al pàrquing del PortAventura a Salou.
Molt bé, doncs Josep Morató, més detalls que coneixerem també a l'Infosport aquest cap de setmana, a dues del migdia. Per tant, estarem al cas i també disposats a veure algunes fotografies a esplugafmradio.cat d'aquest ral·li. Em sembla que tu te'l perdràs enguany.
Sí, me'l perdré, me'l veurem aquí a Barcelona, però sí, a la Conca de Barberà no serà possible veure'l.
Doncs, en tot cas, ens explicaràs aquest inici des de Barcelona. Gràcies, Pep, i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Veien, al marc d'aquest ral·li Catalunya-Costa Daurada, els agents rurals faran un operatiu especial per controlar doncs, els possibles efectes directes o indirectes que pugui tenir la prova esportiva i que pugui causar el medi natural. Cal tenir en compte doncs, que aquest recorregut del ral·li transcorre per alguns espais fins i tot protegits d'interès natural i que, a més, també atreu nombroses persones a zones d'esdeveniment de masses, podríem dir, fins i tot en alguns punts atrau una gran afluència de públic en l'entorn d'aquests diversos trams per on transcorre el ral·li. Per tant, així, doncs, aquest operatiu especial dels agents rurals el que farà és, des del 25 d'octubre i fins diumenge 28 d'octubre, amb aquestes 85 persones dels agents rurals i personal de comunicacions, doncs, repartir-se pel territori per garantir el bon funcionament de la prova i també, doncs, com dèiem, l'impacte que sigui el menor possible en l'entorn natural. Hi haurà doncs, membres i dotacions repartides per les diverses comarques perquè es desenvolupi, doncs, com repassàvem, des de l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i també el Tarragonès, però Ribera d'Ebre i Terra Alta, les Terres de l'Ebre, i també, per exemple, en alguns dels espais protegits com són la Ribera de l'Algars, també a Ribarroja o, per exemple, a les serres de Tivissa, a Vandellòs. Per això els agents rurals doncs, faran que es vetlli per preservar aquests espais i perquè el públic assistent respecti l'entorn i les propietats privades. Es farà també així un control de fogueres, acampada i circulació motoritzada fora dels trams i abocament de deixalles, entre d'altres, en aquest especial. Alhora, també els agents rurals repartiran fulletons informatius amb les reclamacions i també recomanacions que cal tenir en compte de cara a aquestes jornades del Rally Catalunya Costa Daurada. I amb això avui nosaltres ja ens acomiadem. Amb això marxem d'aquesta nova edició de la Conca al dia a l'Espluga FM Ràdio. Fins aquí aquesta proposta de la jornada d'avui. Marxem avui a ritme de Doctor Prats, avui escoltant Tu fas, perdoneu, Tu fas, aquesta cançó de l'àlbum Venim de lluny. Amb aquesta marxem avui dimecres 24 d'octubre.
Tu fas que el temps s'aturi, tu fas que el nord es torni sud, només tu tombes tots els murs. Fas fugir les penes.
Bé, tot i que nosaltres ens acomiadem, la programació continua aquí a l'Espluga FM Ràdio, al punt de les 12 del migdia, la remissió del passeig musical. Miquel Moya aquesta setmana doncs ha rebut a l'estudi de l'emissora a Ferran Andechaga, un antic col·laborador de l'emissora que amb ell doncs hem reviscut alguns dels capítols més intensos i graciosos que ha passat al costat de l'Espluga FM Ràdio. Per tant, un programa molt interessant on també es parla, òbviament, dels gustos musicals, de les aficions de Ferran Andechaga, comunicador de l'Espluga de Francolí. I això a les 12 de cara a la tarda, avui dimecres 24 d'octubre a les 4, una nova edició del programa literari de l'Associació Les Carrits de Montblanc, des de Ràdio Montblanc, pàgina 107, a les 4 de la tarda. A dos quarts de vuit del vespre, Storytime, després de l'informatiu diari. I també a les vuit avui, dimecres, xerrava bé amb Dulci Álvaro i el retorn, ara sí, de Rosa Salvador. Aquest dimecres xerrava bé en aquesta jornada parlant de panellets, receptes que coneixem, com els fan, com els elaboren i també doncs, el ritual que hi ha a les cases en aquesta època abans de Tots Sants i de la Castanyada. Avui aquests són els detalls de la programació de l'Espluga FM Ràdio. Dimecres 24 d'octubre nosaltres marxem. Que passeu una molt bona tarda, que vagi molt bé. Us deixem amb Doctor Prats, Tu fas. Nosaltres tornem demà. Adéu-siau.
Tu fas que el temps s'aturi, tu fas que el nord es torni sud, només tu tombes tots els murs. Tu fas fugir les penes, tu fas que tot tingui un sentit, fas que s'encengui aquesta nit. Tu fas d'un dilluns un divendres, fas brotar flors al desert, fas reflotar el Titanic un altre cop perquè destrossi l'iceberg, fas que 3 i 5 dies l'any siguin com primavera. I és que tan sols tu ets capaç d'escalfar el meu hivern, tu em fas pecar i després m'arrenques de les portes de l'infern. I si estic amb tu m'és igual que perdem l'últim tren. Tu seràs la tempesta que s'endurà la por i que mai més tornarà, seràs la meva sort. Tu seràs la conquesta.